my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit.
Bossa nova, bossa nova.
She said, hey, little mama, let's sit down, I have a drink and dig the bed. She said, drink, you think, oh, fiddle the dink, I can dance with the drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think.
Bossa nova, bossa nova.
Molt bé, doncs arribem a les 10:30 i ja sabeu que ara els dematins dels divendres tenim la ronda a l'oposició. Avui és el torn de Junts Avançam i tenim el regidor Miquel Àngel Mar. Miquel Àngel, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Bé, bon dia Miquel Àngel, benvingut a la ràdio i anem a repassar temes d'actualitat política municipal. Si vols, me n'anem a divendres passat, que vareu tenir junta de portaveus,
sí.
I jo bé en línies generals te vull demanar què destacaries d'aquesta reunió. Sé que vareu parlar especialment de temes de, del remanent, no?
Sí, de temes econòmics.
Temes remanent
vàrem passar d'un remanent de tresori, que és un petit la suma de superàvits que tots aquests anys ha acumulat l'Ajuntament. Des de l'any 2013... en el 2020 hem anat acumulant 31 milions de superàvit, és a dir, la suma de superàvits anual, 2, 3, 4, 5 milions d'euros. De fet, n'hem acumulat més, el que passa que també nosaltres vam decidir un any tornar tot el que devíem en obanys i, per tant, encara tindríem més superàvit. Ara l'Estat, aquest superàvit, aquest remanent que tenim a l'Ajuntament, no se pot tocar, perquè aquella, això és a causa d'aquella famosa
Montoro.
Llei Montoro, que per on dic ajuntaments no poden tenir dèficit, per una banda, i no poden gastar més d'una certa quantitat. Aleshores, clar, l'Ajuntament ingressava molt més de la que hi estava, no per on gastar més, i clar, van començar a acumular superàvit. No el per on gastar, i aleshores ara l'Estat ha dit, bueno, aquest superàvit que tant mateix valta no podeu gastar, el m'adonau, jo el m'adonau tot, i l'Estat el que farà serà permetre que l'Ajuntament en pugui ingestar una part, un 35% de tot això que l'Ajuntament els hi doni, i a més en 15 anys ho tornarà una altra vegada tot l'Ajuntament, és un préstec que volen fer ajuntaments a l'Estat. L'Estat permetrà per allà estar un 35% per determinades coses, bé, en quasi tot, de fet, temes social, temes ambientals, etc. Per una banda, i llavors en 15 anys unirà tornant a poc en els ajuntaments. Això és un poquet l'idea. Clar, aquesta reunió varen tots més o menys que varen coincidir de que aquesta mesura en termes general no és la més adequada. Té qualque aspecte positiu, perquè antes no se podria tocar res i ara sí que podran tocar, el que passa és que no volen que sigui l'Estat que mordigui amb la gent de llistar dos bes. Són dos bes que la gent de Pollença ha anat de qualque manera pagant a través d'impostos o a través de l'acció municipal, o taxes, o llicències, o IBIs, o el que sigui, i per tant és l'Ajuntament que ha decidit. Però bé, hi ha un poquet d'equilibri entre si realment donem una part de l'Estat en podran gestar una part d'aquests, que ara no poden fer, la que passa que no volen que sigui l'Estat que mordi i en veieu on de gestar. Per tant, jo crec que hi ha un tema fins i tot més important, i és que en aquest moment l'Ajuntament, ja fa anys, paga amb molta rapidesa els seus proveïdors, és a dir, que en un parell de mesos ja paga. Per què? Perquè tenim líquid, tenim dobbers en caixa. Si hem de tornar tot, i en part és per aquest superàvit, si hem de donar tot això a l'Estat, no tindrem líquid, no tindrem líquid d'obvés per poder pagar no proveïdors, perquè de vegades l'Ajuntament té molt d'ingressos però no els hi paguen fins al cap d'un parell de mesos o anys. Per tant, això també és un altre problema que s'ha de tenir en compte. Crec que l'Estat ha de seguir negociant amb els ajuntaments. Jo crec que és possible jugar un poquet amb aquests dos aspectes, però jo crec que l'autonomia municipal és fonamental i crec que i segurament no li quedarà més remei, perquè ara aquest decret que el govern central ha fet, aquest decret s'ha de ratificar per part del Parlament, i el Parlament espanyol tots sabem que PSOE, Podem no té majoria absoluta, per tant haurà de pactar amb qualsevol altre partit, i ja molt de partits han dit que no li donaran suport. No, per tant, d'on per fet que hauran de pactar, i crec que una idea que té aspectes positius i aspectes negatius, per ventura se podria, podrà millorar en benefici dels ajuntaments, i en definitiva la administració més propera, la que ha estoviat tots aquests dobbers, i per tant la que ha decidit què s'ha de fer amb aquests dobbers. I jo crec que amb això esperem que puguem arribar a acords. No?
A la Junta de Portaveus vareu parlar, vareu de propostes?
Van sortir propostes. El que passa és que teòricament el que hem d'hi estar, així com està ara la cosa, és el que l'Estat te diu que pot estar en temes socials, en temes d'aigua, en temes de sanejament, en temes de mobilitat, tot això són temes que poden gestar. I clar, jo crec que en temes socials és un fons, és un pou sense fons, per tant, ara bé, per un tur de l'Ajuntament pot tenir unes altres prioritats que convé se tinguin en compte. Jo crec que aquest és un tema esclau, i és que l'Ajuntament han de ser més sobirans per gestar una part d'aquest remanent, i per un tur de l'Ajuntament no tenen per què donar-ho tot a l'Estat, a més una part a l'Estat, l'Estat els ho ha de tornar, i a més els hi permetrà ja estar 2020-2021 35% de lo que l'Ajuntament li cedeixi a l'Estat. És a dir, té aspectes positius i aspectes negatius. Crec que però la negociació que se farà en el Congrés de Diputats crec que pot millorar aquest decret llei que desbloqueja aquesta dobberada que se tenen a Ubains i que no poden tallar. Molts costen dobbers perquè ara ja Ubains cobren per tenir dobbers en Ubains. És a dir, és una situació, l'Ajuntament li costa dobbers tenir dobbers en Ubains. I això, per ventura, ajudarà una mica a que l'Ajuntament puguin invertir més dobbers, però crec que ho ha de decidir cada un dels ajuntaments amb aquell gesta.
Has parlat de serveis socials, sí. I ara m'agradaria parlar d'aquest tema un poquet. En primer lloc, la valoració que feis per part de Junts Avançant de com ha gestionat tota aquesta situació en la qual ens trobam l'Ajuntament, a través dels serveis socials, a Revolt Solidari, etc. I en aquest punt, em sembla que també des de Junts Avançant tindríeu una proposta, no?
Sí.
Primer, si vols comentar un poc la valoració que feis de la gestió i després a parlar de la proposta.
Bé, jo crec que tots els ajuntaments s'han vist una mica desbordats per les conseqüències socials de Covid-19, això és evident. De fet, tant desbordar que aquí pràcticament únicament s'ha pogut atendre només s'ha atès a repartir menjar. Vull dir, perquè hi ha altres coses de tramitar ajudes per lloguer, per despeses de la casa, per feina que no s'ha pogut fer. I per ventura això comença a ser important fer-ho. I només s'ha centrat molt en el menjar. En aquest sentit, i bueno, sé que s'ha atès, la regidora mor de que un milenar de persones, que són moltíssima de gent que ha patit i que pateix i que patirà problemes greus.
Poden preparar l'hivern, no?
Exactament, sí, això crec que l'hivern, damunt la crisi sanitària ha tingut unes conseqüències econòmiques pitjor de les que ens pensàvem, perquè pensàvem que a partir del mes de juliol l'economia turística remuntaria, i al final ha estat la contrària, va començar a remuntar, per llavors les decisions de governs d'Inglaterra mos ho ha tirat tot per terra. Vale. Totes maneres, aquí hi ha hagut una cosa que a nosaltres no mos ha agradat. Fins ara, en Umoll, sobretot, aquí no, però en Umoll, l'Ajuntament repartia targetes Eroski, em fa l'efecte, perquè la gent no hi ha d'anar a serveis socials, i a partir d'ara no és així, s'ha aturat de repartir targetes i els han d'anar a recollir un menjar. Pensàvem que era una forma com a més discreta, que dona més intimitat a la gent i anar amb una targeta que no anar en un local on reparteixen menjar. Crec que amb això l'Ajuntament no ha fet, pensant que no ha fet bé, és a dir, calcula, si hi ha hagut abusos, bé, jo crec que les targetes se pot perfectament marcar quines coses se poden comprar i quines coses no se poden comprar. I la gent no té per què anar a fer coes immenses perquè donin menjar, ni perd aquesta intimitat que suposa haver d'anar a fer una coa. Crec que era el seu mantenir també les targetes d'Eroski per anar a comprar d'una forma molt més discreta, molt més àgil i sense que l'Ajuntament li suposa tant de trull. Això crec que és una de les coses que crec que era millorable. I jo crec que els serveis socials ha de passar a una altra fase, ja no només de atendre, doncs, repartir menjar, sinó que crec que per part de l'Ajuntament, com ho ha fet Sant Llorenç, com ho ha fet Artà, com ho ha fet Son Cervera, que han decidit impulsar iniciatives de directament de donar feina a gent. En un cas, per exemple, Son Cervera, un projecte que es diu Suma, que ha dedicat 170.000 euros, el que fa l'Ajuntament està contratar, o crec que ho ha fet a través de beques, vaig estar repartit a 31 famílies per fer feines municipals. D'aquesta manera jo crec que no ha fet un reial d'homes, sinó que jo crec que la gent se sent un poquet més útil fent una feina que pot ser molt diversa. Mira, pensem les feines que l'Ajuntament té o podria fer amb un dobbes. Per tant, crec que és una cosa que...
Són dos mesos que realitzen aquestes tasques.
Dos mesos, jo crec que això, psicològicament és molt sa per aquesta gent, fan una feina i els paguen els ajuntaments, i crec que són 170.000 euros i una llar de Sant Severa molt ben invertits. No se tracta només de repartir aliments, sinó fins i tot ja de promoure iniciatives de feina perquè en aquestes 31 famílies de Sant Severa facin una feina per l'Ajuntament, i per aquesta feina de l'Ajuntament tenen una compensació econòmica. Crec que és una cosa que l'Ajuntament s'hauria de pensar. S'ha proposat a la Junta de Portaveus i varen dir que ho estudiarien.
Estudiaria el tema.
Però crec que és un tema que s'ha de tenir en compte. Artà ha fet el mateix, Sant Llorenç ha fet el mateix, i crec que crec que per part d'ajuntaments que tenen, amb aquest superàvit que té l'Ajuntament, ha de fer qualque cosa més, i crec que una de les idees és aquesta, impulsar feines tàsters municipals per ajudar a famílies a tirar endavant.
I en línies generals, clar, hem parlat de serveis socials, però com valoreu des de Junts Avançam la coordinació, l'actuació que ha fet l'Ajuntament davant la pandèmia, des de l'inici fins a l'actualitat?
Bé, bueno, clar, l'Ajuntament és un petit darrer esgró de totes les administracions públiques i les que estan més properes als ciutadans, eh? De vegades jo tinc l'impressió que ha donat missatges un poquet contradictoris. De vegades, jo ho deia, per exemple, antes ho comentàvem, el tema de les festes. Les festes, que és per ventura el que veien que hi ha pràcticament tots els pobles de Mallorca, i les estan suspenent totes, de fet l'Ajuntament ha suspès les festes de Sant Vicenç, però potser les festes de la patrona no eren prou conscients de la situació. Per exemple, amb algunes coses van fer bé, una capacitat limitada, escolta, només hi havia 100 persones, per tant només hi poden entrar 100 persones, eh? Devies s'havien d'apuntar perquè no hi hagués també problemes.
S'havia d'anar a recollir l'invitació.
A recollir un tiquet, a l'invitació, això està molt bé, jo crec que això és important, a fi que la gent sàpiga que demà hi havia 100 i 200. Hi ha hagut coses que s'han fet bé. Coses que no ho he acabat d'entendre, i crec que cada dia jo vaig cridar a Nubala per dir, escolta, teniu clar lo de sopar la fresca? Perquè no pot ser que nosaltres donem missatges que la gent ha d'anar alerta, s'ha d'apuntar, ha de tenir una distància de seguretat mínima, i no mateix temps organitzar un sopar a la fresca, que per molt que vulguis, la gent se descontrola un poquet. I crec que al final s'hi va apuntar molta gent, com a de 600 persones, però pel que ens varen dir, no va haver tant de sopars com realment gent s'havia apuntat. Crec que la gent va ser un poquet més conscient que de l'Ajuntament a l'hora de fer això. Va ser, jo crec que aquí han donat missatges un poquet contradictoris. Han d'organitzar un sopar a la fresca, on segurament saben com funcionen aquestes coses, a més jo ho vaig veure una mica, la gent se descontrola una mica, perquè tots han fet calge sopar, calge dinar, però clar, en moment com aquests no convé contribuir en aquestes concentracions de persones. Ara, de fet, veig que tots els sanitaris insisteixen molt en els dinars, en els sopars, en les reunions familiars o d'amics, perquè... clar, per així que, bueno, ara ens reunirem i comences a dir, no, com ve que facin les coses bé, menys reunions i les reunions amb menys gent encara, eh? I un mínim de mesures de seguretat, rentar-se antes d'entrar, que coses com opar, com ho posar a taula, que només ho hi ha fi una sola persona. Per tant, han d'evitar aquestes reunions. I per tant, un missatge que l'Ajuntament va donar al sopar a la fresca, crec que és un poquet contradictori en el que, amb altres coses que feia l'Ajuntament amb un aforament limitat, i que crec que no... La prova d'això és que ha suspès les festes de Sant Vicenç, que eren festes minoritàries en definitiva, però crec que l'Ajuntament no podria seguir donant missatges de que aquí no passa res.
Hem vist... A més, ara tots els focus que estan sortint.
Exactament, són... Per exemple, ja he vist molt de pobles. L'altre dia vaig veure que Montuïri, de principi, que si és ballarín no hi han de futbol. Ara, al final, no ballaran allà, ballaran, els gravaran i ho retransmetran per streaming o penjaran a les xarxes. Vull dir, aquí quan Tocosier varen dir que no ballarien, qualcú se va com a indignar i veig que tothom va cap aquí. No? I està molt bé. Jo crec que no passa res si un any no hi ha les festes de tota la vida, no passa res. Crec que és per un bé superior com és la salut de les persones.
De línia general, diríeu, la vostra queixa és un poc que tu sopar a la fresca.
Crec que sí, crec que se van donar, sí, no tant. Jo crec que se va donar un missatge contradictori. I crec que en aquest sentit, lo millor llavors ho han vist i ja dic, i han suspès les festes de Sant Vicenç, a la vista de la realitat, però hi ha hagut un paquet de missatges contradictoris. Per això els hi pica greu clausurar, deixar de fer festes. És a dir, si enguany no toca fer festes, enguany és una altra cosa. I crec que amb això hi ha hagut... Crec que era un resultat d'un paquet de les contradiccions entre m'agradaria fer això, però faré això, i en aquest cas, per exemple, sopar a la fresca era innecessari, era innecessari.
Anem a repassar, si vols, un paquet per damunt el ple de juliol, que vosaltres destacàveu que hi havia molt de punts de l'ordre del dia, per això recordàveu la necessitat, insistiu, en tornar a fer plens ordinaris mensuals.
És així, és així. És a dir, ja fem plans maratonians que duren 5 hores i aquestes 5 hores no hi ha ni de vegades discutir les mocions que presenta l'operació, ni que ens responguin els prets i les preguntes, ni que fins i tot puguin informar sobre les informacions de valia o la informació dels decrets de valia que se van aprovant. És a dir, hem de fer més plans. No fa falta que durin 5 hores, perquè quan l'hora que fa 5 ja no saps ni on te trobes, perquè són 5 hores de tensió permanent. Crec que amb això ho han dit, ho han repetit, ho tornaran a dir, les veïnes que faci falta. És una pèrdua de qualque manera de democràcia. El fet de que a Pollan se fa 40 anys que se fan un plan cada mes, que, per tant, cada mes se poden fer preguntes, se poden demanar coses, se poden fer prets... I ara no tenim aquesta possibilitat. I de vegades les preguntes se contesten 2 mesos després, quan ja ha, de fet, ja perd sentit aquesta contestació o aquest preig, aquesta cosa que hem fet, ja ha perdut totalment el sentit. Crec que això és important. Plans cada mes on la gent pugui fer les preguntes que pertoca. I no hi ha manera. Llavors de fer plans extraordinaris... que moltes vegades, hores intempestives, dies intempestius, dies raros, crec que és important, ho de regeixar-ho cada mes, fer un pla, i no fer-ho cada 2 mesos, allò fer plan de tant en tant, que no sempre tenien la possibilitat de fer les preguntes. Això va ser d'entrada una cosa que ho van repetir i ho seguirem dient per part de tota l'oposició.
Tota l'oposició. Anem a repassar algun, sí. algun de punts, com tu deies, eren molts. L'oposició, tots els partits d'esquerres, vareu rebutjar l'increment, diguem, la dedicació exclusiva de la regidora Maria Boades.
Sí, ho vàrem matisar en el sentit de que no és que m'ho sembli més malament que hi hagi més dedicacions exclusives a l'Ajuntament, el que m'ho sembla malament és que això va associat amb un increment salarial d'un 40%. És a dir, aquí, en moment tan delicat com aquest, que el que s'ha fet des de quasi quasi només de juliol de l'any passat va ser incrementar el salari dels regidors en un 40%, no m'ho sembla lògic. Que hi ha d'haver més dedicacions exclusives, nosaltres no m'ho posarem, crec que hi ha d'haver les que toquen, el que passa amb un salari molt més ajustat, sobretot en temps com aquest, en temps de crisi, en temps de pandèmia, incrementar els salaris d'aquesta manera no té molt de sentit. I ja no en parlem si anem a cercar les contradiccions de lo que deien l'actual equip de govern i aleshores oposició, quan nosaltres teníem 3 dedicacions exclusives. Ja els semblava una barbaritat i 2 de parcial. Ara el tenen 4 d'exclusives amb un increment salarial d'un 40%. Crec que és un tema bàsicament d'això, que no té sentit en aquest moment, és molt contradictori, un increment de les dedicacions exclusives amb un increment salarial d'un 40%. Crec que això és un poquet la contradicció i no té res a veure la persona que ho va fer, ni que hi hagi 4 dedicacions exclusives, és l'increment salarial que això suposa d'un 40%. 46.000 euros o 47.000 euros, 4 persones cobren això i una altra persona 50 i pico de mil d'euros, realment és una exageració, i en aquest moment més.
L'oposició també vareu demanar retirar de l'ordre del dia el punt d'un nomenament de Martí Ochogavia com a jutge de pau. Quins són els vostres motius?
Sí, a veure, què va ser el tema que per nosaltres va despertar com a més interès?
Més debat.
Més interès en un mitjà de comunicació, i en van treure molt, van treure planes senceres. Això realment m'ho va sorprendre tot plegat, perquè crec que el jutge de pau és una figura simbòlica i crec que ha de tenir un màxim de consens entre les forces polítiques de l'Ajuntament. Com se sap, el jutge de pau o les jutges de pau els atrien els plens de l'Ajuntament des de fa una sèrie d'anys i normalment sempre s'aprovaven per unanimitat. Se consultava l'oposició i això normalment s'arribava a un acord. Persones que de qualque manera tenien una valoració global de consens entre les persones.
Però tu te pots presentar com a qualsevol persona.
Hi havia 14 persones. Sí, s'havien presentat 14 persones. 14 propostes, els vaig anar a mirar una darrere l'altra. Hi havia gent més vàlida que altres, però evidentment hi havia molta gent. I després s'haurà de triar un suplent, a més, perquè no coincideixen titular i suplent, sinó que el suplent se triarà d'aquí un parell de mesos. És a dir, ja ara n'hi ha un suplent en aquest moment. Un suplent que supleix, crec que no sé quant acaba, crec que l'actual jutge en Rosari, crec que només d'agost o setembre, fins ara, crec que durarà, però hi ha un suplent triat en aquest moment. Clar, si sempre s'havia fet així, d'aquesta manera, que tenia molt de consens municipal, que s'aprovava per unanimitat, aquesta vegada crec que va fallar l'Ajuntament perquè no ho havia consultat a tots els grups de l'oposició programada. No és que no ho havia consensuat, no ho havia ni consultat. Greu error. I segona cosa, no havia cercat el consens de tots els grups polítics. I és el que de qualque manera tot li van dir. Van dir que retirés aquest punt d'ordre del dia per això, sobretot perquè la persona proposava ni havia informat a tots els grups municipals ni teniu consens. No teniu consens perquè consideren que és una persona massa afí a l'equip de govern i crec que és una persona que no tant per la seva... perquè no és un tema ni de militància política ni de currículum, no és un tema, hòstia, té molt de currículum, té poc currículum, hora de dreta, hora d'esquerra, no té res que veure. Jo crec que el jutge de pau pot ser de dreta, d'esquerra, de centre, pot tenir més o menys currículum. Hi ha
requisits concrets.
Hi ha una sèrie de requisits, però crec que el que compta sobretot és que sigui una persona de qualsevol manera que tingui consens en totes les forces polítiques. I aquesta persona no en tenia, d'entrada perquè ni s'havia consultat a totes les forces polítiques. Jo crec que va ser un error. En el final, se van poder amoletar tota una sèrie de contradiccions i l'Ajuntament va decidir, en aquest cas Obala, va retirar de l'ordre del dia el punt, de qualsevol manera a l'espera que la secretària de l'Ajuntament faci un informe per una sèrie de coses que se van dir durant el ple, de militància política o de... Martí Ochoa havia estat objecte d'una moció de reprovació quan era regidor d'aquest Ajuntament, menys això podria afectar a la seva elecció com a jutge de pau. Han passat 3 setmanes d'això, em fa l'efecte. No sabem si ha hagut aquest informe de la secretària, però crec que, en fi, crec que les coses no s'han fet bé amb aquest tema. El millor que van poder fer va ser retirar aquest punt d'ordre del dia, però crec que ara hauríem de començar de bell nou una negociació. Per exemple, nosaltres vam proposar que ens poséssim d'acord amb uns criteris polítics, amb uns criteris que tots hi estiguin d'acord, que ha de complir la persona que faci de jutge. I a partir d'aquí, si tots estan d'acord amb aquests criteris, anem a triar la persona que s'adapta més a aquests criteris. Jo crec que no és un tema d'ideologia política ni és un tema de currículum, és un tema de que la persona tingui el consens. Començant explicant una mica això, i va resultar que se duia a comissió informativa un tema que hi havia grup polític i ni tan sols ho sabien. Nosaltres esperam que l'Ajuntament torni, que l'equip de govern i que ho valga, reflexiona sobre aquest tema i comenci de zero, a dir, escolta, hi ha 14 propostes, anem a estudiar-les una darrere l'altra, anem a veure qui és la persona que reuneix més consens entre totes les forces polítiques. Nosaltres pensem que hem de començar de zero.
En el ple també es va tractar, bé, es va aprovar el catàleg de patrimoni, un catàleg que vosaltres considerau mutilat, si vols, sé que n'has parlat en moltes ocasions aquí a la ràdio, però si vols resumir un poquet les vostres queixes principals.
Sí. Bé, nosaltres fa un any i mig vàrem dur a ple l'aprovació d'un catàleg de patrimoni de Pollença. Aquest catàleg era, nosaltres, més o manco complet. quan dic complet vol dir que hi ha coses que no s'hi poden afegir, sí, hi ha coses que s'hi poden afegir, però era el que tal l'equip de govern anterior havia preparat, perquè li vàrem afegir 5 xares de primera línia d'un moll de Pollença, aquestes xares que tot mos imaginam tu passeig vora mà d'un moll de Pollença, que el Consell mos havia dit que els havien de posar, perquè eren exemples de la primera època turística que valia pena conservar. Bé, nosaltres li vàrem posar, vàrem fer al·legacions, aquestes al·legacions van ser contestades per un tècnic del Consell, que és el que de qualsevol manera ho valorava, i, perdona, per un tècnic redactor d'un catàleg i per un tècnic municipals. I en tots aquests informes se va dur a ple. I en un ple, Unió Mallera Pollencina va decidir tornar enrere i no va donar suport en aquest catàleg. Per tant, fa un any i mig que podríem tenir un catàleg aprovat que donava protecció a una part important del patrimoni històric, arquitectònic i etnològic d'aquest municipi i no ho tenim. I el que se va dur l'altre dia a ple va ser un catàleg llevant aquestes 5 edificacions d'un moll de Pollença. Posta en el terreny que és un catàleg mutilat, és un catàleg escapçat, perquè no té tot allò que se mereix a ser protegit, i a més que el Consell, que és qui aprovarà aquest catàleg, mor va dir que posàssim. Per tant, ara resultarà una cosa, els hi rebrà un Consell, una cosa que l'any 2010 li va dir l'Ajuntament, no t'ho aprop perquè no inclous això. Ara li torna a enviar el mateix sense incloure aquestes 5 cases. No té ni cap sentit. Les coses són les indemnitzacions que s'haurien de pagar per protegir aquestes xares. Jo aquesta història de les indemnitzacions fa tant d'any que ho sent a dir que al final no acaben res. És a dir, quan parlaven de la Dragonera i la platja d'Estrenys, s'ha de indemnitzacions, al final no hi havia indemnitzacions a pagar. Una cosa és que hi hagués un projecte presentat, no hi ha cap projecte presentat que afecti aquestes xares, però n'hi podria haver algun i per tant no arribaríem a temps. Nosaltres pensant que el Consell ha de tornar aquest catàleg a l'Ajuntament i li ha dit inclou aquestes 5 cases perquè realment ha de ser un catàleg complet d'aquest municipi.
Tampoc vareu donar suport en un canvi d'un traçat d'un camí de Cala Boca.
Exacte. No vàrem donar suport en això i mira que nosaltres vàrem ser de qualsevol manera quan, crec que només de febrer de l'any 2015, del 2019, vàrem recuperar un camí vell de Boca que venia des de Silla i anava a Cala Boca i ja no passava per davant la clastra, perquè és vera que passar per davant la clastra té inconvenients, però clar, entre no passar per davant la clastra i fer-la 500 metres en fora de la casa, crec que hi ha un terme mig. Hi havia alternatives que eren senzillament utilitzar el camí vell, que s'acostava a la casa però no passava per davant la clastra, o un altre que passava un poc més en fora, però no. De fet, el que se fa és fer un nou camí molt en fora de les cases, i crec que hi havia dos camins reals existents més de vora de la casa, però sense passar per la clastra, que jo crec que resolia el problema que té Boca. No se mos va fer cas, i de qualsevol manera és un conveni entre la propietat de Boca i l'Ajuntament per dir-li el camí, però tan en fora que nosaltres fins i tot pensant que no és legalment correcte. Ara veurem com acaba aquest tema, però crec que no s'han valorat prou bé les coses i crec que fer un tercer camí quan n'hi ha dos que són perfectament transitables i que no afecten, no passen per la clastra, era estat el més adequat. L'Ajuntament ha triat aquesta opció que nosaltres no m'ho sembla legalment correcta.
Ja per acabar, Miquel Àngel, tenim molt poc temps. Com cada any, un estiu més, hem de parlar del problema de fondatjos a l'abadia, no? Sí. La va anunciar la creació d'una comissió mixta per tractar aquest problema, demanant també una solució a costes. Quina és la vostra postura de Junts Avançam davant d'aquesta situació?
Bé, nosaltres l'any 2016 vàrem elaborar un projecte de fondatjos ecològics a l'abadia per contribuir a resoldre els problemes que té d'aquests fondatjos il·legals que acaben destrossant ufons marins, la vegetació submarina, acaben tirant residus sòlids i líquids a l'abadia i per tant jo crec que generen un problema ambiental de primer ordre. Nosaltres vàrem encarregar aquest projecte, el vàrem elaborar, el vàrem presentar a costes però el tema va quedar un poquet aturat. Crec que per part de costes l'administració de l'Estat, en aquest cas, que té les competències. Per part del govern balear, que té de qualsevol manera les competències de la protecció de fons marins, i per part de les Illes Balears, que té una part de la concessió administrativa afectada, que és el club nàutic i la part de devora, crec que ens hem de posar tot d'acord per evitar aquest fons de jocs il·legals que estan fan tant de mal a la badia de Pollença. És a dir, nosaltres vam intentar fer nosaltres un projecte, però un projecte que incluïa el que se diuen boies ecològiques, a fi de que ja no fondejar som, no tirar sol l'àncora en els fons marins, i relacionada amb el club nàutic, en el sentit de que tot el que són residus sòlids, residus líquids, siguin abocats en el club nàutic, a la zona portuària, que no té per ser el club nàutic, la zona portuària de Port de les Illes Balears. Per nosaltres aquest era un problema fonamental. En aquest moment la badia de Pollença té problemes greus. Avui surt a la premsa, un tema bastant...
Malestar, no?, per l'aigua de la mà en el port de Pollença. De fet, ho veïnats aquesta mateixa setmana, la setmana que ve, tenen previst reunir-se amb el Bala per debatre sobre mesures, no?
Fa de bé un parell de setmanes hi va haver, de fet, se va tancar una part de la platja d'Ubercuix, d'aquesta zona, perquè se van detectar, després de fer unes analítiques, se van detectar uns còlits superiors a lo que realment, uns productes de còlits superiors a lo que la normativa permet. Se va tancar i, deixat d'un parell de dies, se va tornar a obrir. Però els veïnats pensen que, veient, només mirar l'aigua, només mirar l'espuma, la terbolesa i la gent que cada dia va allà, se'n dona compte de que l'aigua no està neta. I, per tant, l'Ajuntament hauria de fer un contraanàlisi per assegurar que el que ha fet Salut és correcte, i per ventura hauria de tancar la platja per assegurar que realment la gent no se banya a llocs que no estan en condició per matar-la. Crec que en aquest sentit l'Ajuntament deu fer un contraanàlisi per assegurar que la platja d'Ubercruz està en condició per nedar.
Bé, a Miquel Àngel, ja mos hem passat un bolletí d'Ivetres, per tant, potser podem aprofitar per xerrar de qualque tema més, afegint qualque tema més. Si vols, també podem comentar un poquet què a vos sembla la decisió o programa d'aquest Festival de Pollença 2020, la 59a edició. Com ho veus vosaltres?
Bueno, guany no se va decidir no suspendre el festival, sinó ja han fet 5 concerts en el final, concerts més senzills, amb un aforament limitat, és a dir, amb un aforament que crec que d'això se trata, de que hi hagi una distància, de que la gent sàpiga on ha de seure, que la gent entri i surti per portes diferents, crec que això és important. Ahir va haver un concert benèfic. I no hem acabat d'entendre, ja ho vam explicar, crec que la darrera vegada que vaig venir aquí, que ja les festes d'un moll, les festes de Pollença i ara en un festival, posen que hi ha qualque acte a benefici d'un rebost de serveis socials. Està molt bé que l'Ajuntament doni l'oportunitat a la gent perquè faci donatius, en aquest cas en un rebost de serveis socials, però, francament, crec que no té molt de sentit que l'Ajuntament obligui la gent a fer donatius en el propi Ajuntament. Crec que el seu seria fer aquest donatiu per entitats privades sense ànim de lucre que fan una feina social. Càritas, un rebord del Sagrat Cor, que crec que necessita més ajuda que el propi Ajuntament, que té recursos econòmics suficients. Per tant, no he acabat d'entendre que el donatiu siguin per un rebost del propi Ajuntament. Crec que seria per un rebost d'altres col·lectius privats sense ànim de lucre que han de mestir més ajuda. L'Ajuntament té recursos suficients per comprar menjar si fa falta i poder-lo repartir o altres tipus d'ajuda. Això per un tour ha estat el que més m'ha estranyat tant de les festes d'Humoll que de les festes de Pollença i ara del festival. I ja dic, va ser un concert d'ell, va ser un concert benèfic, en fi, molt bé, la gent ja crec que va estar... La gent, en aquest sentit, complir la normativa, mascaretes, distància, portes, neteja, això molt correcte, molt bé. Està molt bé que l'Ajuntament no hagi suspès totalment aquests actes, sempre i quan s'ho compleixin totes aquestes coses, sempre fa un poquet de por totes aquestes coses. Però l'únic que m'ha sonat raro és que el concert benèfic, els actes benèfics que hi ha hagut des de les festes de Madrid cap aquí, siguin a benefici del propi Ajuntament. És a dir, crec que hauria de ser a benefici de rebots que hi ha per part de les monges del Sagrat Cor, per Càritas o per altres entitats que potser han demanat més ajuda econòmica i no el propi ajuntament.
Molt bé, Miquel Àngel, vols afegir qualque cosa més?
Bueno, jo quasi, un temps sempre de molt d'anys i bones festes i ara que vendria vendria l'anada a Bones Allenaire
sí, dissabte, no?
Tot això,
dissabte,
que també s'ha suspès amb bon criteri. Jo crec que ara el que toca és un poquet recordar que és molt important que, les recomanacions que cada dia fan de les administracions, dels tots sanitaris, és anem a mantenir les distàncies, anem a rentar molt les mans sovint, anem a dur mascareta quan no podem mantenir les distàncies. Jo crec que aquestes són fonamentals, fer més telèfon i menys més telèfon i menys reunions, reunions amb menys gent, és a dir, hi ha coses que són inevitables. Jo crec que totes aquestes coses convé ser molt conscient de que mos ajudem molt, eh? D'aquí un mes començarà les classes, eh? I mos hem de topar amb una societat realment i amb un problema el més resolt possible, perquè realment començarà una fase molt important que són on hi haurà concentració de nins i de lots molt important, i per tant crec que hem de preparar un panorama bo, eh?
Molt bé, idò, Miquel Àngel, Marc, portaveu de Junts Avançant, gràcies per haver vengut.
Gràcies a vosaltres.